La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña María Lourdes Arquimbao Brisac. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio Vila-real. Velatorio en Tanatorio Vila-real. Camino Ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, un dia més, així en Ràdio Vila-real, a 92.2 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 10 de novembre i la tramitació de la nova llei de tràfic està en la seva recta final. Després de ser aprovada en el Congrés a principi de novembre, se troba en tramitació en el Senat, que dona una fecha límit el 15 de desembre, que a partir d'ahir tornarà al Congrés per a que se rectifique i sos nou canvis, i una vegada ja ha sigut aixina, se publicarà en el nou text en el BOE. Sense passagers i circulant per la dreta, així seran les noves normes que deuen de complir els ciclistes, perquè si no, seran multats. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Esto, vosaltres vos agrada anar en bici?
A mi no.
I a tu
tampoc? No, jo tampoc soc d'anar en bici.
Bueno, pues en una societat en la que s'ha convertit en una necessitat diària per a milions de ciutadans, suposa que al viure en puestos tan amables com els que vivim, que no hi ha massa...
No hi ha massa distància entre dos punts.
No, i després tampoc hem d'agarrar massa els vehicles, ho tenim tot molt a prop. I també si els agarrem, com tampoc ens trobem en aquests embotellaments que hi ha, pues, com que no mos
sí, pot però, molt. Sí, però per exemple, si hi haguera més transport públic i més econòmic, a lo millor l'agafaríem més també. No estaria de més que si mos ficaren un poquet de, entre un lloc i un altre, en més freqüència.
Però sí que teniu que reconèixer que és un transport molt vulnerable. perquè una bicicleta en un accident provoca que siga la part més, més afectada, la persona que està en esta bicicleta. Per això, en aquestes noves mesures n'hi ha diferents recomanacions i algunes normes específiques, com per exemple, el carril bici és recomanable.
Home, recomanable i perquè són vulnerables, però ells moltes voltes fan moltes temeritats i hi ha en llocs on hi ha carrils bicis meravellosos que els han fet per a ells i ens han llevat lloc a la resta i després te trobes circumstàncies de que ells no utilitzen el carril bici.
Però és recomanable.
Recomanable,
sempre que estiguen habilitats, però cap recordar que no tenen caràcter d'obligatorietat.
Sí, però entonces per què els fan?
Prohibido el teléfono móvil.
Vaja.
Això faltaria.
Sí,
controls de colèmia. Sí, senyors. Cal dir que per anar en bicicleta no, un no té que tindre el carnet de conduir. No està obligat a tindre el carnet de conduir. Però sí li faran un control d'alcoholèmia. Perquè pot provocar un accident, clar que sí.
Clar,
i la tassa màxima és la mateixa que per als restos dels conductors, el 0,5 grams en litro d'alcohol en sang, perdó, d'alcohol en sang o d'alcohol en aire respirat no superior a 0,25. En cas de donar positiu, 500 o 1.000 euros, depenent de la tassa que isca. Avisar de frenada.
Clar, si no te'l pots menjar.
O què tindré?
No sé què fiques, l'intermitent en la bici?
No, però
recorda que és una senyal.
O sigui, tu aconsellable... vas en bici, pots fer gesticulacions. Si tu vas a girar a la dreta o a l'esquerra, tens que ficar el braç. Ixes són les persones que a mi m'agraden.
Però és recomanable.
Recomanable.
En este cas, la Direcció General de Tràfic recorda que és una senyal aconsellable per evitar pues això, que te trompen i en ningú cas és obligatori, ja que requereix soltar el manillar en una reacció molt ràpida. Com que és recomanable, cuidao si aneu en cotxe perquè podeu embestir-los. Passatgers, darrere, hasta 7 anys. Però si se porta de forma incorrecta el xiquet, sancionaran 100 euros. Se pot portar un xiquet d'hasta 7 anys en l'assient addicional homologat sempre que el conductor siga major d'edat. Això un altre, perquè claro, això de que va un davant i l'altre darrere, l'altre enmig, l'altre... pues no. Les llums obligatoris de nit. Ja sabeu, si el ciclista té que saber que sempre que se circula de nit, en pas inferior o en túnels, ha de portar les llums enceses de davant i de darrere per a fer-se veure i ser més visible. En cas contrari, catapum, 200 euros de multa. Bé, no? Anem bé, no? Senyalitzar les maniobres, recordeu allò dels braços, tal, perquè si no, 200 euros de multa. Casco obligatori?
Sí.
Sempre que es circuli per vies urbanes, serà obligatori el casc protector per als menors de 16 anys i sent recomanable per al reste de ciclistes.
És obligatori el casc, no? Tots el porten. Els que van a Paquita vies, a esmorzar vies, el porten,
sí,
no?
Val? Sí, sí.
O sigui,
Maria,
no?
Vies urbanes. Si parlem, això sí, en carretera la Direcció General de Tràfic recorda que és obligatori.
Ah, val. És que come... No, és que m'està paralitzant una llei molt recomanable. No, molt obligatòria, molt recomanable.
És fonamental posar-se el correcte mel i portar-lo sempre... a Nugat, és dir, per a que no pugui eixir despedit. I en cas, tapotom, 200 euros. Les portem ja uns quants, no? Sempre per la dreta. Encara que sigui d'esquerres, no patiu, eh?
Sempre per la dreta.
No passa res per anar a bicicleta per la dreta, eh? Circular en carretera en grup sense ordre està sancionat en 100 euros. Circular en carretera en grup sense ordre està sancionat en 100 euros de multa.
Que ens definixen què és l'ordre, perquè molts...
van... En fila de U.
Sí? Sí, en fila de U.
Les bicicletes,
poquets has vist en fila de U.
Les bicicletes sempre deuen de circular lo més pròxim a la dreta de la via, deixant una separació de seguretat en els vehicles estacionats o en els bordillos. A més, en carretera els ciclistes deuran utilitzar l'arsent de la seva dreta per a circular sempre que existisca. També poden circular en fila de dos en carretera sempre que estén a la dreta, recorden, a la dreta, encara que sigui d'esquerres, a la dreta, i circulant en carretera en grups sense ordre estarà sancionat en 100 euros. Tapa-tom, 100 euros. i prohibit a les eres, que no se pot anar per les eres, senyors, que no vagin per les eres. Això és fundamental. Els dos esteu fent bé que sí, perquè heu vist gent, no?, per les eres.
Home, ja, no, jo ja he vist de tot, ja.
No, clar, jo he vist ciclistes per tot arreu, però on tu vulguis, no passa res.
En direcció contrària també he vist algun.
Clar, o sigui, enmig de tota la rotonda, circulant molt ordenats, però on siga, utilitzant sobretot, utilitzant moltíssim els carrils bicis, molt utilitzats.
Val, i per lo que fa a lo de circular en les escenes, es fa la recomendació de dir-los que la bicicleta està considerada com un vehicle més en les seves particularitats, però que és un vehicle més. Per això tenen prohibit circular per les ceres i per les zones peatonals, a excepció de que existisca un carril de bici o d'ús compartit per als peatons. En cas de que no ho facin, tapa-tom, 100 euros de multa. Vos pareix bé?
Ha dit Maria, és que van a almorzar a Capaquita, a partir d'ara també tindran que anar en precaució, perquè si van a fer control d'alcoholèmia als ciclistes, una cerveseta i poqueta cosa més, eh?
Pues direm a Paquita que pose fora unes maquetes perquè se'ls passe, podem vendre la cervesa perquè se'ls passe, i això. Pauseta de publicitat i les notícies, no, Maria?
Sí, sí.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, parlem en primer lloc que el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marsà, ja ha explicat a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes el projecte de pressupost 2022 del seu departament. I entre les diferents línies d'actuació, el titular d'Educació ha anunciat que el pròxim curs tot l'alumnat escolaritzat en l'etapa de 2 a 3 anys tindrà la plaça gratuïta a les escoles infantils valencianes públiques i privades.
M'agradaria també saber si entrar al menjador, per exemple, perquè imagina't, això és el que no s'ha puntualitzat. Tindrem les escoles, les guarderies privades també gratuïtes?
sí, es un poquet extraño, ¿no? Sí, o a lo mejor van a institucionalizar lo que es la educación, a lo mejor concertada también en esas guarderías infantiles privadas. No ho sé, tendrían que preguntaros, Susana. Mm-hmm. Molts dubtes en sacarrecha a aquest titular que avui está rondant quasi tots els mitjans de comunicació. Ara parlem de la Diputació de Castelló, que recordem que ahir estaven en el estat de la província, en ese debat, i van anunciar que posarà en marxa en 2022 el Pla Castelló Avança, un programa d'inversions dotat amb 30 milions d'euros per a 2 anys, que permetrà que els ajuntaments puguen programar i executar els seus projectes de 2 anys vista, sense la pressió que genera l'obligació actual de realitzar la tramitació i les obres en un únic exercici, no, Susana? Uh-huh. Després parlem de Cabanes, perquè la Guàrdia Civil investiga una persona per un presumpte delicte d'estafa en una empresa de la localitat.
Doneu en compte el modus operandi. Resulta que, com a senyal de compra, n'hi ha una societat francesa que envia a l'empresa de Cabanes 10 xeques bancaris per valor de 300.000 euros per a començar la fabricació d'estos immobles. Què fa l'empresa? Pues que comença a fabricar-los. I el comercial lo que fa és començar a generar mails que no eren reals, dient que tot anava molt bé, deixant a l'empresa en xoc, perquè els deixen els mobles frigorífics valorats en 10 milions d'euros perquè la empresa francesa diu que no es vol i que els tornen els xecs que ne van donar 19 per valor de 300.000 euros. Cuidao lo que ha fet este home, que és un home de 43 anys, treballador de l'empresa de Cabanes. Cuidao lo que els ha, el perjuici que ha causat a esta empresa, que no sé jo si podrà remontar, eh?
En el nostre apartat de successos parlem d'un accident mortal que s'ha produït en la CB10 a les Coves de Vinromà. La víctima, un home de 58 anys d'edat, va morir en col·lisionar amb el seu turisme contra un camió, quedant atrapat a l'interior del seu vehicle. Fins a la zona es van desplaçar els serveis mèdics i també els efectius del Parc de Bombers de la Plana Alta, els qui només van poder excarcelar el cos sense vida d'aquest conductor, no? L'autovia va romandre tancada durant 3 hores per culpa d'aquest sinistre. També es va necessitar l'ajuda dels bombers per a sufocar un incendi a Benarós. El foc va afectar una botiga de bicicletes en la localitat. Les flames en les rodes dels productes van provocar una densa fumera que va envair tot l'establiment. Finalment, els bombers van apagar l'incendi. No va caldre lamentar danys personals, però el comerç va quedar molt afectat. I, Susana, si fa uns dies parlaven que la Comissió Fallera Barridonda de Borriana feia història a la ciutat en proclamar 2 fallers majors, ara és notícia Almassora. L'Ajuntament permetrà a partir de 2022 la presència d'homes a la cort d'honor de la reina de les festes. El bàndol dictat avui per l'alcaldessa Merche Galí modifica el text acostumat tradicionalment que tota la població nascuda abans de l'any 2004 puga presentar instància per a sol·licitar la seva incorporació a la cort. El xes, pues, suposa així un avanç cap a i la igualtat, no? En un espai reservat fins ara només a les dones. Ara ens venim, si vos pareix bé, a Vila-real. El primer parlarem que els adolescents de Vila-real van reduir la ingesta d'alcohol durant l'estat d'alarma, però es va incrementar el consum de cannabis segons una enquesta realitzada per la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. Demà parlarem sobre això amb el tècnic José Xisbert. I per últim, dir que Vila-real promou l'interès per la ciència entre els escolars amb activitats commemoratives del Dia de la Ciència que celebrem avui.
A la 1:30 tindrem amb nosaltres al director de la càtedra, Juan Carda, i també al regidor de Cultura, Eduardo Pérez. Regidor d'Educació, perdoneu. Passem als esports? Pues...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
El Circo Raluy Legacy vuelve a Vila-real para presentar Todo Locura, su espectáculo más optimista. El circo estará ubicado en Jardí del Rey Jaume, del 4 al 14 de noviembre. La venta de entradas se realizará en su página web www.circoraluy.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos!
Víctor, què tenim en esports, avui?
Sí, bueno, seguís entrenant el Villarreal des de les 10 i mitja. Això hem recuperat ja a Foyt, ja està fent l'entrenament com tots. Encara ens falten Gerardi i Jeremy Pino, a part de tots els que estan en les seues seleccions. Dir que ara mateix estan jugant les xiques des de les 12 contra el Tenerife, el partit que ja ha aplaçat perquè no van poder vindre per, perquè els aeroports estaven tancats allí a les illes. I això, dir que, bueno, que també tenim Champions femenina en el Barça, des de les 7 menys quart d'ahir el Madrid va perdre en París en un camp que crec que tenia 20.000 espectadors. La veritat és que poquet a poquet va augmentant l'aforo en els partits de la Champions femenina.
Bueno, molt bona notícia, espero que continuï la cosa així. Una pauseta de publicitat i els primers convidats.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Grúas Tomás. Más de 30 años al servicio de la industria y la construcción. Comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás. Una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás. Estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás. Carretera Honda. Villarreal. 964-520654.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Tell me what you really like. Baby, I could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel the body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby.
I ara una pregunta que ens la fem molt i tindríem que, d'alguna manera, preguntamos a vosotros mateixas si el error el tenim nosaltres, no? Así en la província de Castelló i, per no, i com no, en la Comunitat Valenciana. Som bons productors de taronges, però som uns pèssims, que jo no sé com diria aquesta paraula en valencià, però som malíssims per a vendre el producte. Avui vull tindre esta conversa en dos persones, no? Un que sí que ja sap o ha venut producte i un altre que d'alguna manera ara té un contacte directe en tots els llaboradors de la zona perquè és regidor de l'Ajuntament de Vila-real d'Agricultura. Molt bon dia, José Ramón Ventura Chalmeta.
Hola, molt bon dia, Susana.
I tinc a Juanjo Bas, molt bon dia, que ell és el gerent de naranjasyfrutas.com.
Molt bon dia, Susana.
Si parlem de venda del producte, del millor producte que poden trobar, que és la taronja, Juanjo, ens pots contar la teva experiència?
Bueno, jo vinc de família de llauraors, mon pare és llauraor, uh-huh. Soc de la zona de Gandia, i bueno, i és de veres que jo he aconseguit, pues, a vegades, les partides de mon pare, exportar-les directament a clients de França, d'Inglaterra, és a dir, i després quan ha viatjat pel món, perquè jo he estat en molts puestos, he estat vivint diversos anys en Canadà, he visitat Hong Kong, països àrabes, i és de veres que quan ha visitat algun comerç que està comprant taronges de tot el món, quan li parle de la taronja d'Espanya sí que em diuen que està reconeguda com una taronja de molta qualitat.
Claro.
I quan jo li he de deixar caure, dic, pues jo soc productor de taronges i jo pues en Europa me la envia i sé confeccionar-la, i diu, si a nosaltres mos agradaria comprar directament a productors, però és de veres que Espanya és un país que els productors estan amagats i no estan organitzats per exportar, però això sempre anem per altres vies, inclús via Holanda i altres puestos que compren la taronja espanyola, però la taronja espanyola és nostra, però no tenen fàcil com trobar el productor així.
I és ahí quan parlem el regidor, quan com fem un productor exportador, és la teoria que a vegades hem parlat, regidor, amb vostè, el fet de que reciclem estos llauradors que realment traguen partida d'aquest producte que només tenim nosaltres.
Sí, la veritat és que, com molt bé ha dit Juanjo, i també ho has dit tu, els espanyols en general no mai han sabut vendre-mos. Hi ha un acudit molt bo que diu el negoci més bèstia que pots fer en esta vida és comprar un italià al preu que val i vendre'l per el preu que diu que val. Això que és molt cert, els italians mos han guanyat la mà sempre a nivell industrial, ens guanyaven la mà, sabien vendre el taulellet i damunt estaven venent el nostre oli d'oliva espanyol en botelletes de perfum a preu d'or en la resta del món. I era producte espanyol, però això venien com si fora d'ell. Nosaltres això hem après. I en este moment, en el sector cítric, nosaltres tenim uns comercialitzadors molt bons, molt importants, que tenen els seus mercats i tenen les seues quotes de mercat i esta gent tenen els seus canals molt ben establerts. Però aquests canals no serveixen per a tots els productors que tenim al nostre País Valencià. Nosaltres tenim moltíssims productors de, diguem, de cap de setmana, llauraors no professionals, que deuen de trobar un mitjà molt més potent per a poder vendre el seu producte a un preu que els doni rendiment. No pot ser que estiguem moltíssima gent venent per baix del preu de producció. Això és inconcebible.
Si parlem en Juanjo, bueno, a part de que tot el món que ens sent parlar d'agricultura en estos dos mes i mig aproximadament sap que ell és el gerent d'una plataforma on poden donar els datos i poden posar en contacte, poden posar la seva collita allí, la tinc en tal puesto, en Nules, ne tinc tant, en Vila-real, en tal finca, inclús ells en el mapa i la persona de contacte. Però algú que d'alguna manera vulgui tindre l'experiència de posar-la en el mercat, Juanjo, tu l'has posat en el mercat, com se té que fer això?
Vale, nosaltres, és a dir, és de veres que en la plataforma tenim una figura, en naranjasyfrutas.com, que es diu agricultor exportador. Llavors tenim diversos casos, és de veres que el 95% de les collites que estan anunciades en la web de forma gratuïta és llaurador que vol vendre la taronja en l'arbre, però n'hi ha un 5% de llauradors, normalment de perfil jove, que és un llaurador que diu, jo no vaig a parar-me en vendre en l'arbre, vaig a donar un pas més. Vaig a ficar-la en una caixeta, vaig a buscar-me una marca, vaig anar-me a la fira de Fruita Tractor en Madrid o a la fira de Berlín o vaig a Perpinyà a buscar els clients, vaig a presentar el meu producte i vaig a començar a poc a fer els primers envios per fer un estudi de mercat. És a dir, al final és donar un pas a ser un empresari. Un empresari que té un producte a vendre, pues el cítric és el mateix. És un llauraor que vol fer-se empresari en el seu producte. Entonces, eixe pas té que tenir una formació, té que tindre un poquet d'estudi de mercat, té que anar a buscar el client, a escoltar el client. Entonces, jo sí que, i jo també ho he fet, vaig enviar uns palets, per exemple, un palet de Clement Nules són 100 caixetes de 10 quilos. Les podies ficar en fulla, en caixes de plàstic, tenies que parlar amb el teu assessor perquè el diguera si tens que confer-te la factura sense IVA i en Hacienda tens que registrar. Uns xicotets processos, però que es pot fer, i després veure si tu ja saps on comprar aquestes caixes, conflejar, si tens un almacén col·laborador que tu li pots portar la taronja, ell te la confecciona i tu li pagues els gastos d'aquesta confecció, que això també existeix, que es diu maquila. Entonces, a partir d'ahí, si tu ja estàs organitzat, sí que pots començar a fer aquests xicotes envios, pots anunciar-te en la web, inclús en fotografies de les teues caixetes, i d'alguna manera el comerç internacional que vol comprar directament a productor té una, per una part, una via per trobar-te i una altra via perquè tu estigues organitzat per poder enviar-li-ho. Una vegada el client rep aquesta mercancia, els primers envios no són perfectes. És a dir, el client lo normal que el diga, pues mira, m'has mesclat a lo millor el calibre gran en el gordo, o vull que m'ho facis d'esta manera. Però aquest contacte directe entre el llaurador i el client fa que millore el producte i al final vaja en la línia, igual que qualsevol empresa, té contacte amb el client directe i entre ells poquet a poquet van perfeccionant el producte i fan que aquest producte puja de preu i els dos estiguen contents. I és una manera d'iniciar-se i tenim pues, això, un 5% dels llauraors que estan registrats i ja estan en el perfil d'agricultor exportador en la pàgina.
Sí, en aquest cas el que fa el client és professionalitzar el productor perquè tu eixes al mercat al carrer i el carrer és el que te diu com ho vol.
Sí.
En aquest cas és aixina. A mi ara se m'ocorris aixina pensant quin bon moment és el moment de Nadal per aquestes caixes, sí, per fer-lo inclús caixes de Nadal, caixes de regalar. Sí. Que n'hi hagin empreses que puguen vendre més de la caixa típica del turró caixes de taronja, imagina't. I ara jo, la gent que està sentint-vos, no? Diu, sí, sí, i a mi què me garantitza que jo cobraré?
Sí, això és una pregunta que fa qualsevol empresari. És algo que totes les empreses tenen aquests problemes. És de veres que les empreses d'altres productes tenen cobertures. Per exemple, hi ha cobertures de seguros que cobreixen o garanteixen la factura. És a dir, a tu crida un client nou, no el coneixes, tu li aportes aquests datos al seguro. El seguro té una base de datos que en seguida comprova si aquest client és solvent o no solvent o ha tingut problemes, i si és un client que hi veu que és viable, diu, vale, jo el garantixo el 80 o el 90% del cobro d'esta factura. Entonces, estàs cobrint-te les esquenes com a empresari. Això també existeix en el món de la taronja. Saps? El que passa és que el llaurador no fa aquestes vies, perquè això és un treball d'empresari, però clar, és que el llaurador ja es comença a ser un empresari.
Ten que dir que això també genera uns costos més que també influeixen que sigues més professional. O sigui,
exacte.
Tens que anar a, com ella ha dit, a estructures professionalitzades, encara que sigues un xicotet llaurador. I això és molt important.
I tant.
Necessitem que inclús la gent que ja està fent això puga expandir aquest coneixement, per lo que una cosa que havíem comentat abans, per a poder intercanviar la informació, que avui en dia la informació és poder. I hi ha molts llauradors que aquesta informació no la tenen al seu abast. Per això jo proposo des de les institucions públiques donar a l'abast de tots els llauradors tots aquests tipus d'informació. Perquè això un llaurador no ho ha de prendre son pare.
Clar, en este cas, quan parlem per lo que fa al terme d'este municipi, del municipi de Vila-real, on està ubicada la emissora, s'estan ara fent com d'afectat està el municipi per el cotonet. Però, i sí que té a veure el que estic parlant, el fet de que algú se professionalitze com a productor i que faci això un mig de vida, fa que vostè s'hagi donat compte de la gran afecció que n'hi ha d'abandono en el terme municipal de, en quant a Taronja, no?
Sí, realment, buscant l'afecció del cotonet, uh-huh. ens hem donat compte de que la principal afecció que tenim al nostre municipi uh-huh. és l'abandó de terres. És molt més greu l'abandó de terres que tenim uh-huh. que l'afecció que tenim en aquest moment de cotonet de Sud-àfrica.
Però, claro, si sentim parlar a Juanjo, Juanjo és una persona jove que viu d'això i que entén que és un producte que tenim, cuidao, i que molta gent que té aquestes bancaes abandonades podria viure d'elles, no?
Sí, però anem a veure, no ens oblidem de que el mercat uh-huh. tradicional de la taronja està controlat per un mecanisme que porta molt de temps, els corredors, les grans comercialitzadores, les cooperatives exportadores, els compradors europeus, que no ens oblidem, els compradors europeus són el nostre quilòmetre zero. Nosaltres volem fer economia circular i economia de quilòmetre zero. Uh-huh. Europa és el nostre mercat, o sea, no és només Espanya. El nostre mercat és tota Europa i és molt important canviar la consciència dels agricultors en quant a la manera de comercialitzar i de guanyar diners. El cotonet és una més de les dificultats que tenen, però abans del cotonet venia els preus dels fitosanitaris, els preus dels abonos, els preus de l'aigua, les sequeres...
Sí, però el que se vol obrir és una nova via, no sé, Juanjo, lo que tu ens expliques, no? És si la forma de portar els cítrics fins avui, fins al moment d'ara, estem en el punt en el que estem i el que no volem és que s'acaben a haver aquesta desafecció a la terra, si el que volem és recuperar-la, tenim que agarrar aquests mecanismes, no?
Sí, tenim que anar com si fos a pacarrer, és a dir, jo a vegades fico l'exemple d'Holanda, que és el país que més fruta factura d'Europa, però flor, no produeix.
I flors també, i tampoc no produeix.
Exacte.
Ojo, però, ojo.
I quan parles en un holandès i dius, jo que és un comerç que venga taronges i està en Holanda, diu, pues jo a vegades m'interessa més comprar taronjo de Sud-àfrica perquè m'és més barata i al final tinc més marge de benefici que en la taronja d'Espanya, i això va en el nostre contra,
claro,
en aquest cas.
Claro.
Saps? Encara que la qualitat és nostra, però estan manant ells del producte perquè li donem la taronja d'Espanya, li donem la taronja de Sud-àfrica i ells la manegen. Mm-hmm. No tenim moratos el control en aquest cas. Cosa que sí, el canal és més directe i moratos som més que...
Claro.
Per una part, que no ho has protegit Europa. Això és un altre tema que tindria que protegir.
Sí, en aquest cas s'està signant o s'està ara revisant el conveni que haurem de... Això seria un altre
exacte,
tema.
Exacte, però si un client, en vez de comprar taronges d'Espanya, té que cridar a Holanda per comprar-les, mm-hmm. poguera cridar així, mm-hmm. al nostre territori, als productors, que som els principals que tenim el producte, que donem el producte perquè guanyin els diners l'altre, és com dir-li no, jo vull llevar-li a l'holandès aquest terreno.
Però per llevar-lo
tinc que organitzar-me jo i tinc que donar-lo confeccionat, perquè al final hi ha un client en Suïssa que vol la taronja i prefereix comprar-la així directament que no comprar-la a través d'Holanda o a través d'un intermediari o el que siga. Però jo tinc que estar format i poder donar-li
claro,
la solució.
Ahí.
Quan no estic format és quan van els altres camins i són els altres camins els que guanyen els diners. Mm.
Tenen que estar a primera línia, tenen que tocar una tecla i que és que... per això, digitalitzem el llaurador, regidor?
Sí, devem de digitalitzar el llaurador. Devem donar-li coneixements en màrqueting, en comerç...
Però és que tenim que pensar que els llauradors d'avui estan preparats, és dir, si pensem en una persona que ja és major, que ho té com a un hobby, que s'ha jubilat, però és que aquest producte dels que ells han viscut és el producte que tenen la gent jove que té l'alternativa a la base seua, no?
Anem a veure, així tenim un altre dels problemes que tenim és que la gran majoria de les finques són petites, no són grans propietaris, i són molts els agricultors, o bé de cap de setmana, que entre setmana tenen un altre jornal en una fàbrica de taulellets, o en un comerç, o en una professió liberal, i aquesta gent, o si no, els jubilats que... nostàlgia, pues van i se dediquen a intentar tirar endavant els seus sorts de cidris. I normalment estan, la majoria estan donant-lo a fer a professionals que tenen molt bons professionals i que estan treballant les terres d'uns altres. Tot això fa que augmenti el teu gasto perquè tu no eres el professional de la terra. Damunt tens xicotetes partides, xicotets horts, i si tens que vendre per baix del preu de cost, no és viable. I el teu fill, quan te veu fer els esforços que fas per tirar endavant quatre terretes que te queden, pues te lleva la moral i ell no voldrà tirar del carro més endavant.
Sí, si no els plantegem alternatives com aquestes, com és professionalitzar el sector, posar una plataforma, perquè clar, no és el mateix que tu te trobes en la teua finca, que tens 5, 6 fanecaetes, allà estàs i dius, i això ara, si no venen, si toca bé la porta, com que te diga algú, mire, així n'hi ha plataformes, a vostè se pot unir, i ahí sí que van tots en conjunt, és dir, ahí sí que s'obri una, ahí estem parlant que s'obri una autopista directa al comprador.
Sí, estàs a un clic. Claro. A un clic del comprador, o sigui, no hi ha res més directe que això.
Parlaven antes, me dient, jo fa un moment de parlar amb el secretari de la Unió, em dia, home, és molt bona opció el fet de fer jornades, perquè s'ha de saber quin preu se maneja continuament la llotja, que jo he sentit aquesta paraula i no ho sé, Juanjo, sí. Què és la llotja?
La llotja de preus és, per una part, crec que són 5 comerços de diferents zones de la Comunitat Valenciana i 5 llauraors que tenen molts contactes en aquestes zones que cau aporta el preu, la informació d'aquesta setmana. És a dir, el comerç d'una zona diu jo ha comprat a este preu màxim la Clement Nules i mínim la Clement Nules, i el llauraor d'aquesta zona que té contactes en altres llauraors que està preguntant també valida, diu, sí, és de veres, la informació que a mi m'han dit els llauraors és que han venut és de més bona qualitat a este preu alt i a este preu mínim. Llavors, la llotja el que fa és un poc informar el preu màxim i mínim, contrastant-ho en els comerços i contrastant-ho en els llauraors. Però és una informació, és a dir, ells no fiquen el preu, en teoria, ells soles diuen però, la informació que n'hi ha.
Però hem de començar a manejar-nos en aquests terrenys per a saber que estem barallant, és a dir, és el nostre producte, l'hem fet nosaltres.
Sí.
Ens ha costat uns diners portar-lo a terme, per tant, hem de saber-lo vendre ben venut. I entonces, quan parlàvem de que qualsevol, des del seu propi mòbil, podrà consultar-lo i que no farà una conversa que ha sentit algú en el bar, perquè ja tenim que començar a saber que això ho tenim que manejar, no? Però, perquè mòbil en portem tots darrere.
Sí, són tecnologies molt fàcils, són gratuïtes, és a dir, tu ara en un moment pots dir Clement Nules, i si ets a la pàgina de la lonja, pots veure el preu màxim i mínim. Diu, pues mira, vull ficar-ho a la venda. Entra en la pàgina naranjasyfrutas.com, anuncia tu cosecha gratis. Pones els datos, guardar datos. Ja està a l'abast de tot, de tots els comerços, i enviem la informació moratos als comerciants perquè veguen els llistats que n'hi han disponibles. Però són coses que en dos minuts les fas, són gratuïtes, però són ja ferramentes que en altres sectors, és a dir, si tu volgueres vendre un piso ara, una de dos, o li fiques en el balcó un cartellet de se vende, que el veguen és que el coneixen de la zona, o el fiques en internet.
Claro.
Clar, si ha sigut uno de Madrid, vol vindre a viure així a Villarreal, el troba enseguida, però si no, no va a trobar-te. Però, i damunt, en la taronja tenim una peculiaritat, perquè tu un pis el vens una vegada les 1000 en la teua vida. La taronja la tens que vendre tots els anys. Damunt tens un període molt curt de temps per ficar-la a la venda, perquè quan no la vengues en aquest mes o dos mesos antes, te se cau. Entonces el llaurador seria una persona que està més obligada a gastar aquesta tecnologia perquè té uns plaços més curts i damunt la economia tots els anys li depèn d'aquesta venda de les taronges.
Sí, en aquest cas, però a mi això me genera dinamisme, és dir, a mi m'incites al dinamisme, no? Que te sent parlar i m'incita això. I des de luego el regidor lo que, o sigui, lo que té que paliar és aquest abandono de finques. I té que posar-li freno i té que recuperar-lo que ha sigut això sempre, que és un jardí.
De fet, al fil d'això que estàvem dient, avui en dia, qualsevol podem saber a quin preu està comprant un parisino, una Clement Nules, en París. I si veiem el preu al que compra el quilo de Clement Nules, el preu al que ho ven el productor, li entren ganes d'arrencar l'hort.
Vostès imaginen algun llaurador d'alguna altra part del món, si se trobara en este moment així, ens diria que som en principi no ens tindria en compte, no ens tindria respecte, perquè estem deixant perdre una riquesa brutal, no?
De fet, jo conec el cas d'un alemà que se'n va vindre a la isla de Mallorca, que és bàsicament territori alemà, pràcticament ja, i va comprar un mas en les terres del voltant i se va dedicar a vendre llimes, taronges i mermelà de taronja amarga en el mercat alemà via internet. I quan el vaig veure fer, és que el que no entenc és com els espanyols no estan fent això ja des de fa 10 anys.
Bueno, no, pues donem via ampla a que entren les taronges de Sud-àfrica i ens deixem perdre les nostres. Hem d'acabar, sense acabar del temps. Però sí que
l'emplacem... molt rapidet, això.
Sempre l'emplacem a que organitzi aquestes jornades, perquè jo sí que vull tindre llauradors de la meva terra, vull trobar-me'ls a tot arreu del món.
Tu ja saps que això és una part del futur, o sigui, això tampoc té per què substituir tot el que és el comerç tradicional, però sí que és una part molt important per a estos llauradors joves, com ell bé ha dit fa un moment, que tenen una sensibilitat a les noves tecnologies,
claro.
Molt, molt bona, i poden treure-li molt bon profit.
El que toca, poden treure el que toca. Juanjo Bas, gerent de naranjas i frutas.com, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies per convidar-me.
I també a José Ramon Ventura Chalmeta, regidor d'Agricultura, que té molta feina per davant.
Moltes gràcies. The single type, so baby, this the perfect time. I'm just trying to get you high and fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. Feel it coming, baby.
Cuando te haces premium, la música suena
estás
mucho mejor.
A la 92.2 FM.
Desde Caixa Rural Vilareal volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Vilareal, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vilareal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Esta canción no es para ellas porque no la van a entender. Esta canción es por ellas, por sus deseos, sus intereses, sus derechos, sus poderes. Y porque para entender su poder de tomar decisiones, quienes les apoyamos necesitamos compartir reflexiones. Tengo una hipótesis. Quienes no piensan con palabras ni conceptos abstractos...
Parlem de capacitats diverses, amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Viven seguramente muy en el presente. Por un lado, los aquí y ahora están llenos de decisiones que apenas pensamos, pero hacen que nuestra vida sea la nuestra, con nuestro estilo. Tengamos el que tengamos.
Bé, i en aquest rap tan original arrenquem la nostra secció amb la Fundació Caixa Rural de Villarreal i amb la psicòloga de Xicaes, María José Jorge. Bon dia, María José.
Buenos días.
Si quieres, escuchamos un poquito más esta canción tan divertida y tan chula que nos has traído hoy para introducir el tema, ¿no?, que estamos escuchando.
Muy bien, sí, que es muy, muy chula esta canción. La escuchen y así podemos hablar un poquito más de la autodeterminación.
Corren mayor riesgo de ser silenciadas. Todo depende. ¿Qué de qué depende? Pues de según cómo se escuche, todo depende.
Yo pienso que eso, que la autodeterminación y este rap es súper adecuado, ¿no?, para lo que vamos a hablar hoy, María José Jorge, psicóloga de Xicaes. Pero claro, yo creo que mucha gente no sabe lo que es la autodeterminación, ¿no?
Sí, en el rap lo que estamos escuchando del rap de la clave es escuchar, ¿vale? Nos habla de la importancia de que el poder de todas las personas sea el poder decidir, ¿vale? Las personas con discapacidades graves, tanto niños como jóvenes, como mujeres y hombres con grandes necesidades de apoyo, tienen dificultades para utilizar las palabras a la hora de expresarse, ¿vale? Pero sí que lo hacen con su cuerpo, con la mirada, con silencios, con actitudes o con gestos. Y aquí hay que ir con mucho cuidado porque cuando las decisiones no se expresan con palabras, pues corren el riesgo de que no las escuchemos, de que las silenciemos. Y de ahí pues que muchas veces hablemos de las personas con diversidad funcional como que con frecuencia son ocultadas y son invisibles.
¿Y cómo, cómo una persona con diversidad funcional puede aprender esta autodeterminación, María José?
Vale. El concepto de autodeterminación lo que debe garantizar a la persona con diversidad funcional, aparte o al margen de sus capacidades, es de que pueda tener un proyecto de vida y que a su vez ejerza ese control sobre el mismo, ¿vale? El aprendizaje de las personas con diversidad funcional va a ser más lento o puede ser más lento y con unas necesidades de apoyo que no van a necesitar el resto de personas, pero aunque la ruta va a ser diferente, hay que partir de que todas las personas con diversidad funcional pueden aprender a escoger, a decidir y a fijarse esos objetivos. Y para ello lo principal es participar, ¿vale? Participar es inclusión y quien participa da y recibe. Y cuando se participa, crece la autonomía de la persona, se generan sentimientos de utilidad y es reconocida y valorada por otros. De ahí la importancia de fomentar la participación ciudadana en las personas con diversidad funcional.
Por lo tanto, María José, estaríamos hablando que la autodeterminación y la independencia son sinónimos, ¿no?
La independencia es algo a lo que se puede llegar a través de la participación, ¿vale? Independencia se puede entender desde muchas variables, ¿vale? Pero en cuanto a la participación, lo que entendemos es que son muy importantes las experiencias que viven las personas con diversidad funcional, a la vez de que es también muy importante el que el joven o el niño que tenga una diversidad funcional o una discapacidad se conozca y sepa cómo afecta su diversidad tanto en cuanto a los aprendizajes, en las relaciones o en la participación, ¿vale? Pero muy importante van a ser tanto las vivencias de las experiencias como el que se conozca, ¿vale? Se tiende a veces a protegerlas de las experiencias de fracaso o a evitarles el hablar sobre su discapacidad y esos son dos aspectos que se tienen que cuidar mucho en cuanto a la participación. Pero en cuanto a participación estaríamos hablando de eso, de la vivencia de las experiencias en el mundo real y de cómo se conozca la persona con su condición de diversidad.
Sí, pero es verdad que ellos pues encuentran muchas barreras, ¿no?, a la hora de vivir esta participación en la sociedad, ¿no?
Sí, tradicionalmente, tanto por parte de la familia como por el colectivo de profesionales que apoyan a estas personas, se ha tendido a cubrir las necesidades básicas, ¿vale? Y esta forma de actuar lo que ha generado es dependencia y pasividad por parte de las personas con diversidad funcional, ¿vale? Entonces, las personas con diversidad funcional hoy por hoy están reclamando ser más activas, ser más protagonistas y ser más agentes en su día a día, ¿vale? Y tanto la familia como los profesionales tenemos que ejercer esa función de apoyo y de acompañamiento para dejarles hacer a ellas, ¿vale? Uh-huh. Que son las verdaderas protagonistas, ¿vale?
Sí, ¿y cómo se realiza este apoyo? ¿Cómo se les enseña a tomar estas decisiones a estas personas?
El primer nivel de participación es preguntar, ¿vale? En el rap de la clave es escuchar, que hemos estado escuchando ahora, una de las reflexiones a la que nos invita es el saber escuchar, ¿vale? Y para escuchar a una persona nos tenemos que parar a preguntarle, ¿vale? Eso sería lo primero. Y a mí me gusta mucho la expresión de escuchar con la mirada, ¿vale? Porque ya hemos dicho que son personas que tienen dificultades para expresarse con las palabras y entonces vamos a tener que escuchar pues todas esas señales que nos hacen con la mirada, con los silencios, con los gestos, ¿vale? Y entonces pienso que es importante que tengamos ahí en cuenta ese concepto de escuchar con la mirada. Y luego en lo que es el segundo nivel un poco de participación es el aprendizaje a decidir, ¿vale? Cuando se es pequeño, pues bueno, lo que es la decisión o la toma de decisiones es más limitada y más un control por parte de padres y familias, ¿vale? Pero es importante iniciar esa pregunta y esa escucha, ¿vale? Para luego, con el tiempo, a la hora de que tomen decisiones trascendentales, ¿vale? Sean personas más activas, más independientes a la hora de tomar decisiones y no tiren la toalla enseguida porque las otras personas han podido decidir las cosas por ellas, ¿vale? Porque si no, corremos el riesgo de que pierdan autoestima y que al final pues su calidad de vida pues no sea la realmente adecuada. Entonces, pues bueno, es muy importante ese acompañamiento a las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿vale? Aportándoles experiencias, preguntándoles, escuchándoles con la memoria, ¿vale? Y cuando tenemos dificultades para saber qué es lo que quieren y cómo qué decisiones quieren tomar, ¿vale? En su día a día, pues bueno, démosles por lo menos la experiencia, ¿vale? El que puedan participar de esas experiencias y luego ya veremos cómo actúan, cómo reaccionan ante esas vivencias, ¿vale? Que es muy importante no excluirlas, porque muchas veces lo que tendemos es a eso, a excluirlas de ciertas vivencias porque pensamos que no tienen las capacidades suficientes para afrontar. Pues bueno, acompañémosles, tenemos que acompañar y apoyar en esas vivencias y ya veremos cómo las viven y cómo las reciben.
Por lo tanto, yo creo que esa es la recomendación o la sugerencia fundamental, ¿no?, que le hacéis vosotros a las familias y a las personas que acompañan a estas personas, ¿no?, para fomentar esta autodeterminación, que también es un mensaje muy importante para el resto de la sociedad que nos está escuchando ahora mismo, ¿eh?
Sí, a ver, la sociedad y las instituciones que atienden a estas personas tienen que unirse a este cambio de mentalidad, ¿vale? La persona con diversidad funcional está reclamando más espacios de decisión, ¿vale? Y más encuentros de tomas de decisión conjunta. Pues bueno, son muy importantes los proyectos de inclusión en los que los niños con diversidad funcional representan a sus compañeros de aula como delegados o como participar en consejos escolares o representantes de los consejos de centros en los servicios que los atienden, ¿vale? Y la sociedad lo mismo, va a tener que proporcionar los apoyos para que cada vez, pues bueno, haya mayor participación de estas personas, ¿vale? Y no sean unas barreras, no seamos unas barreras para ellos. Y a nivel de un poco de ir por casa, pues el que las familias promuevan la toma de decisión, que les ofrezcan elecciones, que les pregunten, les escuchen, así como involucrarlos en decisiones tanto educativas como médicas, como familiares, ¿vale? Todo eso va a ser muy importante. Y la formación, ¿vale? Es importante que las familias soliciten en los servicios que atienden a sus hijos una formación para ellas sobre autodeterminación, ¿vale? Para saber cómo darles los apoyos desde casa. Pues, eso va a ser sí. muy importante. Aparte de, bueno, todas estas cositas que hemos ido hablando y pincelando ahí de ideas que pueden ir.
Pues María José Jorge, psicóloga de Chicaes, un placer haberte vuelto a tener aquí en Radio Vila Real, ¿no? Y dejamos a nuestros oyentes, si te parece, escuchando ese rap que hoy nos has traído, que es la clave, es escuchar, y que si quieren ellos, pues pueden escucharlo también en sus casas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y bueno, espero que disfrutéis el rap y el tema de la participación y autodeterminación de las personas con diversidad funcional. Muchas gracias.
Hay muchas. Menos prisas, más rutinas para poder anticipar y siempre que se pueda decidir, respetar la oportunidad. Que es más fácil elegir entre dos G6 con la mirada que elegir entre 10 que alguien metió en el armario como le dio la gana. Pero quizás lo más importante es ponerse al lado y no arriba, es acompañar y no ir de salvar vidas, porque no es lo mismo si digo yo he luchado a no sé quién.
Radio Vila Real. 92.2, frecuencia modulada.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant del poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi. L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junta a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecno Villarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecno Villarreal, Avenida de Francia 62.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Ara tenim amb nosaltres a Javier Muñoz. Ell és el secretari general del Partit Socialista de les Alqueries. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia, Susana.
La setmana passada va estar així Antonio Gil, que ell és el portaveu del Partit Popular, fent una sèrie d'afirmacions que vostè voldria puntualitzar, no?
Sí, home, n'hi ha algunes coses que s'han estat dient últimament, i nosaltres de moment hem estat callats, sí que ha estat així l'alcaldessa, uh-huh. i una cosa és el tema des de l'Ajuntament i una altra cosa pues, són una sèrie de circumstàncies que s'estan dient i jo crec que n'hi ha que aclarir, ¿vale?
Sí, sobretot perquè vostè me dia jo porto molts anys en política i jo sí que he vist què és el que ha passat i davant d'este senyor, davant d'Antonio Gil, hi ha hagut moltes persones en el seu càrrec que a lo millor si ho senqueren ho donarien com a vàlid el que jo estic dient perquè ells ho van viure en mi. És així, no?
És així, no? És que a veure, ara ja portem uns anys que està governant el Partit Socialista uh-huh. a les Alqueries uh-huh. però que no s'olviden que el Partit Popular va governar a les Alqueries 16 anys abans que nosaltres i n'hi ha coses que estan ahí i que encara no estan solucionades i
Pero es vostè,
que aclarir.
Però en este cas el que li arrebata el govern al Partit Popular en les alqueries és Consuelo Sanz, que és alcaldessa, i vostè, Javier Muñoz, és dir, són les dues persones que cancelen aquesta nova forma de governar en les alqueries del Partit Socialista. Per lo tant, vostès en aquell moment, per lo que parlava en este cas Antonio Gil, que és el portaveu del PP, i lo que vostè tenia allí, pot puntualitzar lo que hi havia en aquell moment i lo que Antonio assegura a hores d'ara.
Jo volia aclarir dos coses, inclús abans de tindre nosaltres l'alcaldia. Jo vaig estar 16 anys en l'oposició, 16 anys seguits en l'oposició, i per tant, pues, durant aquests 16 anys pues, n'hi ha moltes coses antes de governar el Partit Socialista a les alqueries. En primer lloc, ara s'està creant en les alqueries, per el comentari que se va fer l'altre dia i que ha eixit estos dies en ple i està, en el tema d'una gasolinera que se va a muntar. El que no se pot fer és des de la política crear un mal ambient en els propis veïns si no s'expliquen bé les coses.
Sí, cal dir que la gasolinera va fer-se a lo que era el pati de l'antic hotel que no sé si encara està en funcionament el Ticasa.
Sí, ara sí, s'ha venut ara fa poc i els nous propietaris ho han reformat, han obert el restaurant i n'hi ha. Jo t'he de dir, Susana, que les alqueries mos estem rigint encara, perquè no n'hi ha un plan general d'ordenació urbana aprovat, d'unes normes subsidiàries que estan aprovades en l'any 89.
Vale? Què governava?
Que governava el PP en aquell moment.
Vale.
Vale? I aquestes normes subsidiàries són les que, d'alguna manera, ordenen
el
plan urbanístic. Se van fer moltes modificacions i sobre això s'anava. En aquest moment encara està en vigor perquè encara no està aprovat el pla definitiu. I aquesta zona de Ticasa, vale? Això estava donat com terciari d'equipament de carreteres.
Sí.
Per tant, qualsevol cosa que se vagi a fer allí, en aquest moment és una gasolinera, és totalment legal. ¿Vale? Però jo el que sí que volia dir és que ja fa molt de temps, quan se va obrir l'avenida Bellaguarda, que tu coneixes perfectament, ¿vale? Quan se va obrir l'avenida Bellaguarda, ahir se va fer una governant el Partit Popular en les alqueries, se va fer una proposta per part del Partit Socialista i del propietari, de l'antic propietari d'aquesta instal·lació, de que la franja que donava a l'avenida Bellaguarda de la part de darrere de Ticasa, que se poguera recalificar perquè no passara el que ara va passar.
I que se poguera convertir en zona urbanitzable.
Una franja que fora urbà o urbanitzable en aquell moment, pues, perquè no poguera posar allí qualsevol negoci que pogueren...
Perquè en aquest cas la gasolinera sí que dona a la carretera general, a lo que és lo que ha sigut sempre la carretera general, la nacional, i en la part darrere on ara van a posar aquesta gasolinera, que diuen que és una gasolinera de baix cost, és dir, si en aquell moment haveren pogut convertir-lo en zona urbanitzable, s'haver pogut vendre per a fer cases, no?
Per exemple, vale? Entonces, en aquell moment, nosaltres des de l'oposició vam estar peleant perquè així anar fora i no se va poder aconseguir. No se va poder aconseguir.
En aquell moment, vostès el que volen és que se transformi en zona urbanitzable, i qui s'hi oposa a això?
Bueno, l'equip de govern no tenia ninguna intenció, per el motiu que fora, que jo no vaig entrar perquè fa molt de temps, i que sí que el sé, perquè per problemes en el propi propietari que tenia entonces el
Ticasa,
quan sí que s'havia recalificat una part, o sigui, allí en eixe terciari, en eixe equipament de carreteres, n'hi han dos parts del terciari. Una que és la gasolinera, l'hotel i tot això, i després n'hi havia un antic pàrquing de camions darrere de la gasolinera, que després sí que se van convertir en almacens.
És dir, allò sí que se va...
N'hi ha uns almacens d'insecticides i de material d'una...
Això sí que va, se va reconvertir en terreno urbanitzable i el lo que era el Ticasa, per diferències en el propietari, no se reconvertís en urbanisme.
Efectivament. I nosaltres sí que defenem aquesta postura. ¿Vale? Les dos naves que n'hi ha no és que siguin urbanitzables, és terciari d'un altre tipus. ¿Vale? Entonces, jo el que vull és que la gent ho sàpiga, això. ¿Vale? Per què? Perquè ara n'hi ha alguns veïns que estan alarmats. ¿Vale?
Clar, és que davant, just davant, en aquest moment, el que n'hi ha en unes cases molt xules.
Sí, però el terciari estava abans de fer les cases xules.
I quan els arriba vostè el projecte d'este nou propietari de muntar la gasolinera, vostès no tenen temps de... ja no estan a temps, ja no poden...
No? Inclús quan se fa així se fa se presenta el Pla General d'Ordenació Urbana de les Alqueries,
sí.
Vale? Que per cert se va aprovar en l'any 2010, uh-huh. Vale? En el 2010 és per un acuerdo de pleno,
sí.
I s'aprova per unanimitat. On en ixe Pla General d'Ordenació Urbana, que encara no està aprovat, encara falta poquet, perquè després la conselleria te va demanant rectificacions i tot això, això s'aprova per unanimitat, de tots els partits polítics, dels dos que estàvem en aquell moment en el govern.
Però ¿vale? Estava governant el Partit Socialista.
En aquell moment estava governant el Partit Socialista.
I els dos estan d'acord.
I els dos estan d'acord
en aprovar
ixe Pla d'Ordenació, que és el que està en aquest moment en tràmits en la conselleria. Vale?
On si se permetís que s'instal·li la
gasolina. En el terciari d'equipament de carreteres. És més, en aquell moment no mos deixen eliminar-ho, perquè se torna a mirar en aquell moment. I no deixen eliminar-ho perquè la Nacional està de antes i és un equipament de carreteres. Per tant, el que no n'hi ha que alarmar els veïns. O sigui, en tots els pobles grans, a Sin Villarreal, n'hi ha una montona de gasolineres dins de la població, o en Castelló, o en altres puestos, i, bueno, i segurament en unes medides de seguretat molt més superiors a les gasolineres ja existents. ¿Vale? No ho conec, però és així.
Bueno, vostè té que també entendre que li fot prou a la gent que li monten la gasolinera davant. El cas és si vostès tingueren la possibilitat de revertir la situació...
Claro, és que nosaltres vam tindre la possibilitat, ¿vale? I en un primer moment les nostres peticions políticament no se van atendre i després no ens van deixar, ¿vale? Tècnicament no se podia llevar aquest terciari de carretera perquè era un terciari que existia molt més antes de fer la urbanització, de fer l'avenida Bellaguarda, uh-huh. I de fer tot això. Uh-huh. Per tant, són coses que...
Vostè considera que això és per traure ràdio polític?
Jo penso que sí, perquè si ens trasladem... En les Alqueries tots ens coneixem. Mm. Vale? I la gent que va anar al pleno i que va intentar intervindre i tot això, tots saben qui són. Vale? En tots els respectes del món, quasi cada un és de qui vol.
Sí, no, però nosaltres el que passàvem és un poc a l'origen de la qüestió, és dir, si en aquell moment no se té en compte i després... o ho miren, perquè, clar, vostè està dient-me que en el 2010 ho miren i no poden, no els deixen.
No els deixen.
Però que en el 89, quan vostès ho plantegen, el Partit Popular ho mira o no ho mira?
Nosaltres, en els plenos i tot, ho peleem quan s'obri l'avenida Bellaguarda, que no recordo exactament l'any, vale? D'aixes normes subsidiàries que estem en vigor, que ens regíem en aquell moment, intentem canviar-les. Quan s'havíem canviat, s'havien fet moltes modificacions de les normes subsidiàries.
I en aquest moment és el Partit Popular el que no vol atendre.
En aquest moment no volen ni atendre.
I en el 2010 vostès no poden canviar-lo.
No poden canviar-lo. Quan se presenta el nou Pla General d'Ordenació Urbana, que en aquest moment s'està mirant, pues, no m'ho permetixen, se té que mantindre ixe terciari. Si és un terciari d'equipament de
carrer... I si el propietari del terreny estiguera disposat a canviar-lo, se podria canviar?
Jo ja no ho sé, jo hi me perc. Però el que sí que està clar és que el propietari en aquest moment compra un terciari, ha demanat tots els papers a la conselleria i naturalment pot fer la gasolinera.
Val. I si li se plantejara esta qüestió damunt de la taula, el govern municipal estaria d'acord en acceptar-lo?
Jo supon que estaria dispost a estudiar-ho, no? I a mirar-lo, segur.
Sí.
Però clar, el propietari té dret a fer lo que va fer. Uh-huh. També se va dir, perquè heu sentit la gravació l'altre dia, diu, és que tenim 4 gasolineres en l'alqueria. Sí, sí, però n'hi ha una que és la Q8,
sí,
vale?
Sí.
Ho dic perquè la gent de l'alqueria
se situe,
pues ixa gasolinera se va autoritzar per Vic. Vic vol dir bien d'interès comunitari, quan ja teníem les altres, i això ho aprova el Partit Popular. Ixa sí que se podia haver evitat.
I vostès que estan en el govern, en l'oposició, quan ho aproven per això... Que...
Nosaltres estem en contra.
Però està documentat que vostès en aquell moment
en contra? Les actes de ple i tot això estan ahí, les poden buscar.
Perfecte.
Vale? En aquell moment, aquesta gasolinera se ven per bé d'interès comunitari, vale? Que ho té que aprovar l'Ajuntament, després ho autoritza la Conselleria, inclús crec recordar, vale, que quan és un bé d'interès comunitari, uh-huh, el propietari durant uns anys té que pagar un cànon a l'Ajuntament per aquest bé d'interès comunitari. I en aquell moment nosaltres estem en contra de que se fes aquesta gasolinera i s'aprova,
sí, però...
a 200 metres d'una que ja estava construïda.
I si jo, mire,
és que
referir...
voler filar... A veure,
de qui eren aquests terrenys de la gasolinera?
Aquests terrenys eren particulars...
De la Q8?
Sí, del propietari, i després se va fer una urbanització... Ja no me'n recordo, anava tot junt, vale? N'hi havia una urbanització projectada en una modificació de les normes subsidiàries i que se va urbanitzar tota la zona.
Sí, claro, però si se declara bé d'interès comunitari és perquè n'hi hauria algun tipus d'interès, i ja com diuen que en les alqueries se coneix tot el món, dic jo li pregunto a nivell personal a vostè, Javier, vostè sap de qui eren aquests terrenys?
Bueno, aquests terrenys, això seria horts en aquell moment, d'uns particulars que segurament els propietaris de horts no tenien res a veure. El propietari d'aquesta gasolinera anteriorment era el propietari de la gasolinera del Ticasa, per el motiu que fora se'n va de la gasolinera, no de l'hotel, no confundim. I este propietari, pel motiu que sigui, se n'eix de la societat i decideix muntar-se una altra gasolinera.
Quan ja sabia que li la deixaven muntar, no? Dic jo,
Supon que sí, va deguere parlar en què deguere d'això, i aquesta gasolinera se munta per bé d'interès comunitari, que és totalment diferent a la que volen muntar ara.
Que no es per bé d'interès comunitari.
Allò se té que aprovar exclusivament per una gasolinera o per lo que tu vulguis, vale? I se paga un cànon durant uns anys, que això està manat per llei. Uh-huh. Vale? Entonces, jo lo que a veure, a ningú mos agrada, jo crec, jo quan ho vaig veure també ho vaig preguntar a l'alcaldessa i a tots.
Jo me pensava que anava a fer una piscina, li ho asseguré,
Jo no ho sabia.
Quan feia el forà, dic una piscina.
Quan van començar a veure, pues bueno, que no siga agradable i que jo entenc el malestar del vinc, l'entenc perfectament, vale? Però lo que no se poden és crear alarmes, vale? Uh-huh. Perquè al final jo ha preguntat a veure com està tot, s'ha notificat legalment a qui se tenia que notificar, vale? Jo sí porte
el document de la notificació.
En la ràdio no se pot veure el document, vale?
No, però jo estic veient-lo,
però jo porte així el plano,
sí,
vale?
Sí.
El propietari d'esta casa d'ací és un dels que va anar al pleno i que va voler parlar i que tot això, i si tu te fiques,
sí,
en el nou planejament, n'hi ha un carrer en projecte.
Sí.
Per tant, no tenen que notificar a ningú perquè aquest veí no va a tocar en la instal·lació. Sí que han notificat els veïns que tenen a l'altre costat les dues naves.
Sí.
Vale? Aquest veí és el que tenien que notificar. No tenen que, legalment han fet les coses conforme les tenien que fer.
Però sap què passa quan diuen que no deixen muntar gasolineres ja dins de les urbes? Clar, en aquest cas ens hem quedat tots molt sorpresos, de que allí se monte una. Pero claro, legalmente sí, que lo que usted me está diciendo es que no pueden negarse, ¿no? No me podrían arribar a un consenso en el propietario, ¿no?
Claro, si el propietario dijera, pues yo ahí de mes de montar això vaig ampliar l'hotel, pues podria fer-ho, però el mateix sentit que pot muntar la gasolinera. O sigui, jo això que diuen que des de les poblacions no se poden muntar gasolineres, i Villarreal n'hi ha recient que s'han muntat des de la població, molt recient. O sigui, a veure, en unes medides de seguretat que estaran marcades per la llei i ja està. ¿Vale? I, mira, jo recorde, no té res que veure, però és un exemple, ¿vale? Así tenemos una otra terciaria,
sí.
en la carretera de Burriana,
sí.
Para que todo el mundo mantenga un estado tanatorio.
Sí, sí.
Cuando nos presenten, entonces también gobernamos nosotros, un proyecto del tanatorio, todos los veïns van a buscar firmes porque un tanatorio davant de ma casa. Bueno, se va armar un canyaret.
Sí.
Ningú volia un tanatori. Quan els morts no fan mal a ningú, pobrets.
No, i en totes les poblacions volen tindre tots els serveis, i en este
van,
cas...
Van voler, pues van buscar una montona de firmes, van vindre a l'Ajuntament, i l'Ajuntament no va poder fer res. En eixe terciari se podia muntar el tanatori, i és el que se va fer. Legalment, l'Ajuntament ha fet el que tenia que fer. M'entens o no?
Per lo que, no sé si li queda algo per a vostè per puntualitzar d'este tema.
D'este tema, més o menys, jo el que volia aclarir, que en el seu moment el Partit Socialista va voler canviar...
Sí, això ho ha deixat clar. Per allò de que mos contaen de que en el polígono de les Alqueries n'hi haurà una planta de compactar basures...
Bueno, jo volia dir alguna cosa respecte a això. És que quan se conten les coses, no se conten bé, se creen alarmes. ¿Vale? En les Alqueries ha decidit, ¿vale?, el tema de la replegada de basura porta a porta. ¿Vale?
Claro, vostè me diu, les Alqueries ho ha decidit, i claro, si en este cas estigueran el cap de l'oposició, diria, bueno, ho ha decidit una minoria de les Alqueries, perquè ha sigut decisió de la part de Compromís que governa el Partit Socialista.
Bueno, ha sigut una decisió de l'equip de govern que té majoria en l'Ajuntament, ¿vale? En el qual forma part Compromís. Com forma part Compromís l'Ajuntament de Castelló o en la Diputació de Castelló també. O sigui, ho ha decidit l'equip de govern. ¿Vale?
Sí.
D'una normativa que, vulguem o no, d'ací pocs anys Europa obligarà a que siga així. I ho ha tret que ser els primers.
El Partit Socialista de les Alqueries no s'ha vist pressionat per Compromís per aprovar això?
No.
Vale.
El Partit Socialista de les Alqueries, en este moment tenim un conveni en Fovesa que s'acaba a principi d'any. Pues a lo millor era el moment de pegar el pas. I és el que han fet.
I les olors que diran que tindrem en el polígono de les Alqueries, i claro, ja que volem, o que se vol que el polígono de les Alqueries siga un polígono atractiu per a les empreses, si n'hi ha olors o hi ha... pues això, al final, provoca malestar. Això serà així?
No. Jo també ho he preguntat. Jo també ho he preguntat perquè n'hi ha coses que també... A veure, això no és una planta de... a veure, no és un vertedero.
Claro, és que tu veus bé el cap allò d'un femer,
veuen, un vertedero està prohibit en aquest moment.
Sí, sí. O sigui, sí, però mos veu un femer al cap, eh?
No el podríem fer, ¿vale? Ara mos està parlant també, no me recordo si va ser el portaveu, però dona igual, mos diuen, i per què no mos canviem de plan zonal i anem a Reciplaça? Si vols també te ho explique. Nosaltres...
Que no se pot.
En l'any 94, nosaltres pertanyíem a Villarreal fins a l'any 85.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
I Villarreal pertanyia a Reciplaça.
Claro.
Quan se fan els plans zonals, Alqueries pertanyia a Reciplaça. I per motius polítics, si vols te ho explique, el senyor alcalde en aquell moment decidís canviar-se de personal i mon anem al personal de Palància Belcaire.
En ese momento decidís el alcalde Miguel Montes que lo que le interesa es más estar en aquella zona que en esta, per lo que siga, ¿no?
Yo te diré por qué. Porque allí n'hi havia més alcaldes del Partit Popular i volien tindre la presidència d'aquell plançonat.
O sigui, van a utilitzar el fem de les alqueries com a moneda de canvi, no?
Efectivament, per estar allí com a moneda de canvi. Nosaltres en aquell moment hem portat-hi apuntat a Reciplaça perteneixent els mateixos que estan ara, que estaven governats tots aquells ajuntaments en aquell moment pel PSOE. I nosaltres perteneixíem a aquest plan. I demana a l'Ajuntament de les Alqueries canviar-se.
I com tenia majoria, se canvien.
I quan tenen majoria, se canvia.
I ara no tenen més remei
I ara no podem canviar.
Que enviar en camions el fem.
Claro, a la planta d'alquímia. Uh-huh. Això què vol dir? Que la replega de basura de les Alqueries resulta molt més cara, perquè el transport és més car.
Sí.
Què és el que se va fer ara? No se va fer ningú vertedero. Se va fer un sistema que són uns contenedors perfectament brindats i tapats, que disporten una compacta hora dins d'aixos contenedors on l'orgànic, perquè l'altre no fa olor, l'orgànic automàticament serà perquè la gent ho entenga com un camió de replega de basura que porta una compacta hora dins, que la pressiona, que trau l'oxigen de la basura perquè no faci olor. I això se queda totalment tapat. Han assegurat que no farà olor. ¿Vale? En el moment que ixe contenedor, que està totalment automatitzat, quan està al 80% de la seva capacitat, immediatament salta una alarma, ve un camió i se l'emporta. Per què? Perquè se té que traure un plec nou a principi d'any de la replega de basura i això significarà abaratar el recibo a la basura a la gent de les Alqueries.
Però la inversió, el que estem parlant és, la inversió serà obligada, perquè vostè diu, això és el que en un futur tindrà que fer tot el món i les Alqueries anirà per davant. La inversió que s'ha de fer en aquest moment amortitzarà de sobra el que després s'ahorraran la gent de les Alqueries?
A la llarga sí, segur.
Però ara és un desembolso important.
És que en aquest moment no te pots imaginar el que puja el rebut de la basura de les Alqueries per portar l'alquímia. És que això ja ho tenim ara en el contracte.
O sigui, que
el que
m'està dient és que el que vostès estan patint ara era el que havien heretat de lo que el portaveu del Partit Popular l'altre dia els acusava.
Claro, perquè diuen, per què no mos canvien? Perquè no podemos. Per què mos van canviant antes? Per una qüestió política. Així n'ha de clar, que jo ja estava en l'Ajuntament. És que jo he estat 28 anys en l'Ajuntament i sigo en la posició. Jo he estat en la posició i algo que ara no se fa. O sigui, nosaltres estàvem en la posició i jo pràcticament, i això ho pots preguntar a qualsevol funcionari de les Alqueries, pràcticament anava tots els dies a l'Ajuntament. Ara, el que no se pot és voler fer oposició i anar només als plenos i a la comissió. Jo te puc dir que n'hi ha consejals de l'oposició que els funcionaris de l'Ajuntament no es coneixen. I així no se pot fer oposició. L'altre dia acusaven en el pleno de la que l'alcaldessa en funció, Belén Albero, no va anar als actes religiosos en les festes. I ella va dir que per un tema de consciència, que serà respectable, naturalment. Jo crec que és més greu que n'hi haguen consejals de l'oposició que no vagin als plenos.
Sí.
I això està passant.
Els plenos... Mire, ara li dic la paraula de la valga la redundància de lo de les... És sagrat anar.
I si no és un no
se posa. És l'obligació d'ells anar.
I si un no pot assistir per faena, que jo ho entenc, perquè tots tenim. Primera, no n'hi ha ninguna empresa que te puga negar per llei que no vagis en pleno. Pots no cobrar. Però no te poden tindre ninguna represàlia en contra teu a ninguna empresa. Per tant, l'obligació de qualsevol consell és anar.
Pues mire, jo com a ciutadana de les Alqueries em sentiria disgustada si arribara al pleno no hi veiguera la gent que se'ls ha votat en una urna que no estiguera en el ple. Això me pareix molt malament. I, bueno, la gent que no vulgui assistir als actes religiosos, pues cada un entra a la seva consciència d'assistir o no.
És
la creència que puga tindre. Javier Muñoz, se'ns han quedat sense temps. La culpa seua per no vindre més vegades.
Pues bueno, bé, saps que me teniu a la vostra disposició per la que vulgueu. Molt agraït en què sempre m'ha guatès molt bé i sempre ho diré perquè ha sigut així. I bueno, jo crec que és un tema que n'hi havia que aclarir-ho, que després, des de l'Ajuntament, jo en aquest moment no soc concejal ni soc res, soc el secretari general del partit, i des del partit volíem aclarir-ho, perquè n'hi ha una sèrie de coses que ens estan acusant que en el seu moment s'haveren pogut solucionar.
Muy bien.
I ara han
fet pues, dit queda, Javier Muñoz, secretari general del Partit Socialista en les Alqueries. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
No te menetges que va. We don't talk about it. We don't talk about it. Coldest winter for me. No sun is shining anymore. The only thing I feel is pain caused by suspense controlling my mind. I cannot find a way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. I want you. We can bring it on the floor. Before we don't talk about it, dancing on, doing the boogie all night long, stoned in paradise. We don't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on. Doing the boogie all night long, stoned in paradise. We don't talk about it. We don't talk about it. We don't talk about it.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Arriba la Fira de Santa Caterina y Amella, els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Fincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Fincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ja estan ací les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Vila-real, El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dos persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Bé, i al principi del nostre programa hem dit que avui era el dia de la ciència i clar, és que des de fa molt poquet ací al nostre ajuntament pues hem estrenat ixa regidoria, la regidoria de ciència amb Eduardo Pérez. Bon dia, Eduardo.
Hola, molt bon dia.
És un plaer, jo crec que encara no havies vingut, no?, des de que has sigut nomenat regidor, o sí, sí que has vingut.
Sí, vaig vindre els dos o tres dies.
Dos o tres dies, no? Sí. Però clar, m'estaves comentant abans de fora de micros, no?
Sí.
En plan, és una regidoria nova i em trobo que molt poquet de temps és el dia de la ciència, no? I
sí.
Si tenim una regidoria que es diu el ciència, pues hi seria este que commemorar, no?
Claro, a veure, evidentment, jo crec que és una data important perquè, bueno, ja quan la ONU la va crear, ara és dia de la ciència de més per a la pau, no? És molt important aquesta vinculació de ciència i pau, perquè moltes vegades, bueno, jo quan explico en l'institut als meus alumnes, abans els científics, jo sempre dic, la majoria tenen que veure amb coses de la guerra, no? Amb coses de la carrera espacial, que també és una manera de fer la guerra, no? En el context de la Guerra Freda. Però realment la ciència és algo que és molt important per a la nostra vida quotidiana. Moltíssimes de les coses que fem té que veure en un avanç científic, no?
Sí.
Des de parlar per el mòbil, posar el microones, anar en el cotxe, escoltar la ràdio...
Sí, sí, la nostra evolució està tota amb la ciència,
efectivament,
no?
Efectivament, ha hagut sempre un científic o una científica darrere d'aquestes coses. Per tant, jo crec que n'hi ha que posar-lo en valor. Espanya és un país que, malauradament, no invertís massa en ciència, invertís més o menys la meitat de lo, respecte al seu PIB, de lo que invertís en altres països com Alemanya o França, no?, que són els països als que ens volem semblar. I jo crec que des d'un ajuntament, home, no se poden fer grans coses en aquest sentit, perquè evidentment no tenim la capacitat que pot tenir un ministeri, no? De ciència espanyol, però tenim que posar tots el nostre granet d'arena per intentar sobretot despertar les vocacions científiques. Mira, cada vegada n'hi ha menys alumnes i alumnes que agarren les optatives de ciències i claro, això és una pena. Entonces se trata de despertar aquestes vocacions, de fer veure a la gent lo important que és la ciència. I bueno, pues Vila-real des de fa 10 anys té el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació.
Sí, sí.
I aleshores, claro, això no té que quedar-se, i de fet no se queda, en un títol i abans, sinó que n'hi ha que fer coses, i de fet se fa, perquè en Vila-real, bueno, mos han reconegut moltíssim esta bueno, pues vocació que tenim per la innovació i de crear un sistema o un ecosistema d'innovació en la ciutat sent referent i construint xarxa en altres ciutats que estan en la red d'impulso de ciutats innovadores, i per tant jo crec que tot això s'ha de posar en valor i la gent ho té que veure.
Sí, per exemple, un d'aquestes idees, no, per a commemorar avui, pues és portar aquesta ciència, no, als instituts, als centres educatius, en un concurs que serà el primer certamen de redacció. Per què és important la ciència? No descobrirem què és el que pensen els més menuts, no? No de què és això.
Clar. Sí, evidentment és com tu has dit, la primera convocatòria. Jo espero que pues, això pues, puga arraigar i que puga en altres anys pues, pues, participar encara més gent. Perquè, clar... jo crec que el perill que correm en les nostres societats és d'aviar-nos a que la ciència està ahí, però que és algo que fan altres, no? I que nosaltres simplement la utilitzem, però que, bueno, pues és algo que fan els demés, no? Qui ha inventat això? Qui ha fet això? I és algo que fer reflexionar als adolescents i als menuts sobre lo important que és la ciència en cada cosa que fan en la seva vida, llevant les hores que estan dormint, pues les 16 hores que estan desperts, no? Pràcticament tot el que fan té que veure en algun avanç científic. Jo crec que això és molt important, i bueno, pues, poc a poc hi ha que anar fent aquesta tasca, no? I posar aquesta llavor, no? Per a poder arreplegar fruits i que Espanya siga un país que, a més de tindre gent pues, molt bona en tants camps, no? Pues que també en la ciència n'hi ha més gent, perquè n'hi ha gent molt bona en Espanya i estan treballant, lamentablement molts estan treballant fora,
sí.
Pues de que tornen a Espanya i que treballen així, això seria fantàstic, que Espanya fos un referent en ciència. És un repte que tenim que tindre com a país, i que ja dic, cada un des de la seva competència té que intentar fer lo possible. Des d'un ajuntament, pues des d'un ajuntament, un professor en el seu institut, pues això, un mestre en la seva escola, és treballar en aquest sentit, poquet a poquet, pedra a pedra se fa paret.
Ens agradaria moltíssim avui poder llegir i ser redaccions de lo que pensen aquests alumnes, no? I fixa't, s'està incorporant al nostre estudi Juan Carda. Tots vostès ja el coneixen, no? Perquè ell és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica i Ciutat de Vila-real de Luchi, que mentre se senta ara ens dirà hola, no? Perquè ell també ens parlarà pues, de lo especial que és aquest dia mentre se va ficant els cascos. Bon dia, Juan, bon dia. Sí, aproximes el micro, bon dia. Això és ràdio en directe, realment. Feliç dia de la ciència, no? Espera, és que no, dels nervis no, ni l'he connectat el micro. Feliç dia de la ciència, Juan.
Gràcies, bon dia, una trega. Disculpeu un poquet que ha vingut tan ajustat. És un poquet de coses del directe que tu comentaves. I nada, un plaer estar-ne tregant amb tots vosaltres.
Sí, estàvem xerrant justament d'este certamen de redacció, de per què és important la ciència que es farà gràcies a l'Ajuntament, no, en els centres educatius, per poder, no, que els xiquets i xiquetes reflexionen de lo que és la ciència i de com influís en la seua vida, no? Però és que a més, aquest cap de setmana també tenim els Premis Globalis, veritat, Eduardo?
Sí, el divendres.
El divendres, no? Que també reconeix aquesta divulgació a les empreses que fomenten aquesta part científica.
Efectivament, ahir estem parlant de realitats molt concretes, perquè bueno, pues han presentat empreses que tenen un projecte innovador. Hi ha empreses de les tres províncies de la Comunitat Valenciana que s'han presentat. I bueno, pues el divendres se farà públic quina és la guanyadora, els accèssits, també la que triarà l'Ajuntament de Vila-real perquè l'acompanyi, diguem, en aquest camí innovador durant el pròxim any. I la veritat és que bueno, també Juan estava en el jurat i van haver projectes molt interessants. La veritat és que tenim uns emprenedors molt actius, n'hi ha moltíssimes idees, i el que fa falta és recolzar això, perquè, com t'he dit abans, en Espanya científics n'hi han i idees n'hi han. El que passa és que moltes vegades no han tingut històricament el recolzament necessari, s'han tingut que anar a treballar fora moltíssima gent. Jo conec inclús persones personalment que estan en Anglaterra treballant en coses increïbles i que els agradaria tornar a Espanya,
sí.
però està aixina. Entonces, per això deia jo que cada administració, cada universitat, cada institut, cada col·legi té el seu, la seva coseta que fer, els mitjans de comunicació, per supost, també. Entonces, per intentar que la ciència siga algo que arribi a tots i que, bueno, Juan mos podrà dir que la ciència no és tan difícil, veritat.
Bueno, jo l'he escoltat parlar així i uau, eh?
Pues no, efectivament, una de les nostres tasques que volem a través de la càtedra d'innovació, que li diem l'apostro de ceràmica, però realment una divulgació científica, no?, i de transferència, pues, arrimar-la també als més jovenets perquè la fem, com deia molt bé el regidor, fer-la atractiva d'ells, no? De que la ciència és una cosa que apassiona, no? Que mostra aquestes inquietuds des dels més jovenets, que I no la vegin com algo sí. avorrit. Jo a vegades sí. també ho dic, i també en aquesta responsabilitat docents tinc que transmitir-los que la ciència avui en dia és necessària per a la supervivència de la humanitat, un repte tan fort com aquest, no? Han vist que les qüestions de com estem sofrint encara la pandèmia esta, la resposta de la ciència pues, ha sigut molt, molt ràpida,
molt important,
no?
Molt també, important. Sí, sí, sí.
Una pandèmia que en altres èpoques constituïa no sols, lamentablement, el número de víctimes que ocasiona, sinó que la resposta se retrasava molt de temps. En un any han tingut una capacitat de treure les vacunes i que la gent es comença a immunitzar-se a través de les vacunes. Bueno, això és gràcies al coneixement científic. Avui en dia estem parlant de l'energia, de la factura de la llum, no? Pues, té que haver una resposta també a una velocitat gran de com tenim que transformar noves fonts d'energies renovables, que no pensem només com una possibilitat la nuclear, que sí, està ahí, però que té un impacte ahí de perill també, no?
Un risc.
Un risc. Per tant, n'hi ha que buscar unes alternatives d'energies renovables que siguin més duraderes i menys, de menys risc,
sí.
com el diu Juan, Eduard.
I de lo que vindrà, el canvi climàtic. El canvi climàtic, que important té que ser la tasca dels futurs científics, no?, per intentar pal·liar aquesta situació.
De tot el que és el canvi climàtic i, sobretot, pues, bueno, les parts positives. No? Ara, la mitja de vida l'estem situant-la dins dels 80 i pico anys ja, és normal veure gent que arriba a 90 i més anys, no? Però els han de viure en una qualitat de vida, no? I aquesta qualitat de vida també me la pot proporcionar la ciència en tot el que són medicaments, biomaterials, que han parlat moltes vegades, materials per a la salut, que podem canviar components, peces del nostre cos per aquests altres biomaterials que són compatibles en el nostre organisme, i això ens facilita una qualitat de vida.
Sí, i per això, al final, la que és més, no? Aneu a fer unes activitats també per als xiquets i xiquetes de secundària mitjançant aquesta càtedra. De quines activitats estem parlant? Qui vol parlar?
Sí, bueno, això Juan les explicarà. Jo fique l'entorn i el les concreta. Sí, això se farà el dia 26 de novembre.
26 divendres.
Entonces seran unes xerrades i uns tallers i bueno, estan convidats tots els centres de Vila-real, públics, privats, nosaltres ahí no mai fem diferència, per a que tots els escolars de Vila-real pues, tinguin l'ocasió d'apropar-se a la ciència, i Juan mos explicarà.
Pues efectivament, com veus, el ventall ja
sí.
tenim el regidor d'innovació, no? I anem complementant-nos perfectament, no? De que celebrem el mes de novembre, un mes que se celebra el mes de la ciència, no? De Nacions Unides va proclamar de que se incentivara la societat aquesta passió per les ciències, no? Però aprofitant aquest fet, volíem celebrar una jornada de científica, de divulgació científica, i per tant pues, anem a preparar en l'entorn que ens brinda també a través de la UNED, com estava comentant, és un tema molt recent del lloc, allí en la UNED, en l'espai del Saló d'Actes d'ells, ens brinden aquest espai per a reunir a tots els estudiants dels col·legis, com ha dit el regió, públic i privat, per fer una jornada que serà al llarg del matí del divendres. Anem a invitar a dos científics molt rellevants que venen del Consell Superior d'Investigacions Científiques en Madrid, el CSIC, Un és el professor Jesús María Rincón i un altre seria també el professor Pío Callejas. Tinc que dir que ja fa, crec que va ser abans de la pandèmia, i van fer una jornada en la qual van intervindre estos dos investigadors. Ells ens van a parlar sobre un tema que és també prou quotidià, i és un tema del vidre. Pareix que el vidre si hi ha algo que un material així més vulgar, perquè ens acompanya diàriament en tot. I per què és lo del vidre? Pues el vidre perquè se celebra l'any que ve l'any internacional del vidre.
Fixes,
Avançamos una miqueta sí. Ja a aquest fet. És un material misteriós. Encara la estructura del vidre és una de les estructures científicament més desconegudes. És un material que no té un ordenament cristal·lí, a pesar que diem el cristal de la finestra, està mal dit.
Sí.
És el vidre de la finestra, és un material dins del món dels amorfos i és molt desconegut. Que té moltes aplicacions i ahir se van a complementar entre el que és descriure com és aquest material i quins fets quotidians en la vida el podem trobar, com des de qualsevol
botelleta
tal, i que i té una segon vida que és després en el reciclat, mm-hmm. el reciclat del vidre, podem una triga reutilitzar-lo. I que jo me recordo de jovenet en aquest fet de les botelletes que venia el llimonero i les canviaven.
Sí, totalment.
Era
sí.
Un costum molt, molt introduïda. I que també s'utilitza per camps molt diferents de l'alimentació, en la fabricació de biofertilitzants, en biodiesel, en biotextils. Hi ha una sèrie d'activitats d'utilització del vidre que són increïbles, no? Pues un poc a través d'estos científics mos ho faran veure.
Sí, una cosa molt xicoteta, molt que tenim a l'abast i que no pensem, no? Com ha dit abans Eduardo, no? Que a lo millor estem utilitzant el microones i no sabem tota la ciència que hi ha darrere de tot això, no?
Efectivament. I després, després de despertar aquesta curiositat i aquest interès en els més jovenets, pues, n'hi ha també una xarra, vull complementar-la, no? Per la iniciativa en el regidor, en Eduardo, d'una conferència que ens parlarà el fet històric de celebrar en este mes la festivitat de la ciència, però ve també determinat per un patró del científic, que és Sant Alberto Magno, un bisbe que va viure en plena edat mitja, no? I ahir en contem en una persona, un jove, però que la veritat és una persona ja molt capacitat, un historiador que tenim així en el poble, que és Juan Martínez Royo,
I company meu en l'Institut Tarragona.
I company de professoria, ja està, va aprovar les oposicions, no? I està de company d'Eduard, no? Allí.
Sí, sí.
I entonces mos farà una xarra també parlant sobre aquesta, diguem, correlació entre Sant Alberto Magno, la ciència i els desenvolupaments, que en aquella època, en l'època d'alquimistes, no existia la ciència com avui en dia la coneixem, és una època de l'alquímia, però uns fets realment molt curiosos i molt interessants. La veritat, convidem no sols, diria, al públic dels estudiants, sinó també al públic en general que pugui vindre. Són portes obertes, en el que l'aforo ens permetisca. Uh-huh. Està tot el món convidat, jo crec que s'ho passarà bé.
Sí, jo penso que hi ha molt, avui en dia hi ha molt aficionat i que a lo millor no tenen pràctica la ciència, però sí que les dona molta curiositat,
sí.
I que hi ha molta difusió i molta divulgació i molta gent que s'apropa a aquest camp, no?
La jornada volem també complementar-la en uns tallers pràctics demostratius que volíem fer, si l'horatge ens ho permetisca, depèn de l'horatge, perquè són en exterior, volíem fer-ho a l'exterior, i seria uns tallers pràctics que faríem. Estem discutint encara l'espai, si serà allí a l'entorn del jardí del convent,
sí.
O serà darrere de la
BUC. Darrere de la BUC, entre la BUC i la conservació.
Miraríem espai, però ni s'entorn, vamos, sí. Que seria ni s'entorn, proper de la UNED. De tal manera que tant els estudiants, com em torno a insistir, qualsevol gent del carrer que vulgui vindre a veure-nos, prepararem uns tallers demostratius de química, de robòtica, de lo que és construir un material per a fer una fotocèl·lula, com si construir una cèl·lula solar, que a vegades pareixia un poquet una caixeta misteriosa, no? i també com funciona una casa més sostenible, en el que avui parlem de l'hidrogen, no? Com una font energètica alternativa, més límpia, menys impactant en el tema de el que estem fent, parlant de l'efecte invernadero.
Pues jo crec que no ens podem queixar així a Vila-real de bones activitats per gaudir d'aquest Dia de la Ciència, que ha sigut meravellós compartir-los en tots dos, no? Regidor de Ciència de Vila-real, Eduardo Pérez, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres per molt més anys compartint aquest dia, no? Amb moltes més activitats. I bé, director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, Juan Carda, moltes gràcies per haver estat com sempre amb nosaltres.
Nada, és un plaer.
Sí, que m'han dit que tornaràs per parlar-nos dels planetes i dels viatges intergalàctics. Jo estic molt interessada d'això, de veritat, o sigui, estic desitjant que em fiquen dada per poder escoltar-lo.
Després de l'atreviment, perquè sempre és un atreviment per la part meua, en ficar-me en camps que són frontera a lo meu, vam parlar de la vida després de la mort i com se manifestava des d'un punt de vista científic i frontera ja de la ciència, que jo crec que va estar molt, molt curiós, però només va haver molta curiositat per part de la gent. Parlaríem ara de los que són els exoplanetes, planetes fora del nostre espai, i com podem arribar ahí, no? Com estan els coneixements sobre aquests altres planetes. Bueno, pues, en quan busquem l'espai...
Sí, quan busquem l'espai, el fiquem.
Ahí estem, en molt de gust.
Aixina, que ens veurem pròximament. Moltes gràcies a tots dos.
Sí, a vosaltres.
Gràcies. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it
linger? Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Confía en mí, nunca has soñado. Poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes.
Bé, xics, i fins així el nostre programa d'avui. I nosaltres ens retrobem demà a les 12, com sempre, dues horetes així a Protagonistes Vila-real a 92.2 de la freqüència modulada. I adivineu, qui ve ara? Pues com no, el nostre meravellós Javi Mata. Gracias.